Ràdio Vilafranca.
Bon, bon, bon Nadal.
Bon dia, bon dia. Som el Cardolla, som a l'especial de Nadal de Ràdio Vilafranca i us acompanyarem des d'ara i fins les 12 xerrant una mica de tot. Avui és el segon dia de programa i el segon dia que us parlem molts des de casa. Jo mateixa la primera, amb aquest estudi improvisat que ens ha muntat el Joan Amat i que demostra que la tecnologia a vegades ens porta coses molt, molt positives. I també volia donar les gràcies al Marc Pujol, que està a les vies tècniques i que ens ho està fent tot molt més fàcil. I què farem avui? Doncs farem bastant el mateix que ahir. Començarem ara mirant el cel amb el Marc Paredes, i també mirant l'agenda del dia amb l'Enric Vidal. I també aquesta primera mitja hora de programa anirem descobrint diferents jocs de taula, diferents llibres i sabrem què demanen els reis als infants de la vila. Després, a 9:15, ja ho sabeu, toca el flash informatiu i després descobrirem com es viu el Nadal a un altre punt. Avui seguim a Europa, anirem fins a Itàlia amb l'Eva Bruguera, que ens descobrirà una cosa que ens ha sorprès molt, que és que a Itàlia no fan els Reis Mags. Després, d'aquí una estona, ho sentirem, com també sentirem, quan faltin uns 10 minuts per arribar a les 10, una recepta que ens proposa el restaurant Casa Joan, de la mà del seu xef, el Kevin Retamal. I a les 10 i pocs minuts torna la digestió cinèfila, parlarem de cinema amb la Goretti Martínez i avui parlarem d'unes pel·lícules que o les estimes o les odies, que és, són les pel·lícules de terror, i ho farem també amb el Sergi Martínez. I quan faltin pocs minuts per arribar a 11:15, parlarem d'amor amb el doctor Amor, amb el Joan Alegre. Avui ens seguirà donant trucs per fer servir això del Tinder. I quan ja passin uns minuts a 11:15, tornarem a obrir el consultori del Jordi Llopart i la Ivet Marín. Avui, ja ho sabeu, és Sants Innocents, som 28 de desembre i parlarem de les innocentades. I després encetarem una nova secció que fins ara no l'havíem fet, que és la secció dels caganers. El Bernat Martínez ens proposarà diferents personatges i ens dirà per quina raó han de ser els caganers de l'any. I a les 11 encetarem l'últim tram de programa. Primer descobrirem un celler del Penedès, descobrirem el celler Maria Casanovas de la mà de l'Aurora Carafí i també els seus projectes personals. I acabarem després de 11:45, ja sabeu, hi haurà el flash informatiu i després descobrirem el significat de les Nadales amb el Gerard Morató i el Miquel Villalba. Avui una Nadala d'aquelles que agraden a tothom, que són molt tranquil·letes, que és el Santa Nit, i acabarem doncs rebent les vostres trucades i seguirem donant números per aquest sorteig que farem divendres, que de moment hi ha una ampolla de cabori al Rossell, però que segurament anirem engreixant a mesura que vagin passant els dies. Doncs això serà el que farem avui al Cardolla, que ara mateix ja comencem.
Ràdio Vilafranca.
I arrenquem aquesta primera hora mirant el cel amb el Marc Paredes. Marc, ahir ja vaig notar el vent i vaig pensar en tu, eh?
Molt bon dia, Clara. Doncs sí, ahir va fer vent i sembla que la tendència seguirà per aquí durant la jornada d'avui, o sigui que el vent continuarà, si més no, fins demà com a mínim.
doncs, molt males, bueno, una mica de males notícies. Això sí, segueix el bon temps generalitzat que estem veient?
Sí, això sí, la bonança serà generalitzada a gran part del Principat i la tendència, doncs, continua sent una mica la d'ahir, amb bandes de núvols alts, prims, que van creuant arreu del territori. Sí que és cert que avui, doncs, potser el cel està una mica més ennuvolat i pel que fa, doncs, a excepció del Pirineu, l'Alt Pirineu i Aran, doncs, aquí sí que el temps, doncs, es mantindrà una miqueta més ennuvolat i fins i tot no es descarta alguna precipitació. Però ja dèiem que les temperatures, pel que fa al mes de desembre, i si més no, gairebé ja a principis de gener, doncs, es mantindran superaltes, fins a 10 i 12 graus per sobre de la mitjana, i per tant la cota de neu també serà molt alta, fins al 2.000-2.500 metres. Per tant, doncs, qui vulgui anar cap al Pirineu, em sembla que neu poca, en tot cas pluja. Per tant, doncs, estaríem parlant d'un temps fins i tot assolellat ja de cara a la tarda, però amb temperatures molt i molt altes per l'època de l'any. Per tant, estaríem parlant de temps primaveral.
O sigui, que això de veure nevar per Nadal, per les dates nadalenques, ho podem descartar completament, no?
Sí, sí, jo crec que sí. O ens anem molt, molt amunt al Pirineu, em sembla que de neu poqueta, perquè de cara als propers dies, fins i tot, el Pirineu farà sol. Llavors, o podem canviar de destí i anar cap a un altre lloc, o de neu, em sembla que no en veurem aquest any, per Cap d'Any. Per tant, haurem d'esperar de cara a l'any que ve.
Bueno, ja s'agraeix, aquest bon temps per fer coses aquests dies que molta gent té festa. I què més ens hem de fixar, Marc?
I ens hem de fixar en el vent, eh? Un vent que ja hem comentat abans que seguirà i persistirà fins demà, però a diferència d'ahir fins i tot es pot intensificar una mica. Ahir el Servei Meteorològic de Catalunya activava una alerta de nivell 1/6, és a dir, un vent, doncs, podríem dir feble, però avui ja s'intensifica una mica fins a arribar a aquest nivell 2/6 amb ratxes que podrien superar ja els 20 metres per segon. Continuen sent ratxes febles, que en principi no han de portar gaire més conseqüència, però bé, aquest vent que fins demà al matí es podria, doncs, fer-se notar i sobretot en la façana costanera prelitoral, en punts de la Catalunya central, i sobretot també al Pirineu, eh? Avui ja afegim al Pirineu, on el vent també es farà notar, i de cara ja demà quedarà més restringit cap a la Costa Daurada, el Penedès-Garraf ja quedaria una mica més al marge, però bé, tot i això no descartem que el vent demà també es pugui fer-se notar una mica. I el que deixem enrere també són les boires, aquestes boires que ens han acompanyat durant la setmana passada a Vilafranca. Vaja, és que podríem dir que aquesta setmana costarà més de veure-les. Sí que en punts de la Catalunya central, terres de Ponent, doncs, hi podrien aparèixer, però aquí podríem dir que la comarca no. I si fem un repàs ja més general a les temperatures de la nostra comarca, ara mateix a Vilafranca al Penedès tindríem 14 graus de temperatura, per tant, doncs, una temperatura més alta que ahir, a Subirats 13 graus, a Castellet i la Gornal, la més alta de la comarca, amb 16 graus, Santa Margarida dels Monjos, 15 graus, a Sant Sadurní 14, i algú que li agradi més el fred, doncs, s'hauria d'anar a Pontons, que allà tenen ara mateix 9 graus. Per tant, doncs, diversitat de temperatures a la mateixa comarca. Per tant, podríem dir que alguns llocs fa més fred, bueno, fred no sé si anomenar-ho així, però més fresqueta, i en canvi aquí a Vilafranca, de moment, ara al carrer, s'està perfecte.
Doncs ens ho apuntem, ja ho sabeu, si algú vol passar una mica de fred i que tampoc serà gaire, que se'n vagi cap a Pontons, que és un dels indrets més freds, no?, de la comarca.
Sí, 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 Pontons, Subirats, a vegades també, però a Pontons, perquè és on es troba, amb una altitud més alta, fins i tot de 600 metres, per tant, allà és normal ja que faci més fred, però bé, aquestes temperatures per un mes de desembre, ja et dic jo, costa molt. Ens hauríem de remuntar al 1978 per trobar unes temperatures així, i fins i tot a Barcelona es podrien superar rècords de calor per l'època que ens trobem. Fins i tot superar-se als 25 graus a un final de desembre. O sigui, temperatures molt i molt altes, que ens hauríem de remuntar al 1978.
Uau, sí que vosaltres ni jo ho havíem vist, aquestes temperatures per Nadal. No. Doncs moltíssimes gràcies, Marc Paredes, per passar-nos aquesta previsió meteorològica. Que m'agrada molt sentir-te, eh?
Moltes gràcies, molt bon dia.
Una abraçada, Marc. Cause I'm lost in my dreams, I'm lost in my dreams. I don't wanna wake up, I don't. Hey. I don't wanna wake up, cause I'm I amb aquesta música d'Oques Grasses que ens venen moltes ganes de fer coses i de sortir al carrer, i amb el Marc que ens acaba de dir que fa molt bon temps, doncs encarem l'agenda del dia amb l'Enric Vidal. Molt bon dia, Enric.
Què tal, Clara? Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, aquí preparat per un dia més comentar aquesta agenda cultural del dia Vilafranca del Penedès.
Som-hi, som-hi.
Doncs vinga, comencem aquesta agenda del dia 28 de desembre d'aquest 2021, Dia dels Sants Innocents, però que Vilafranca no s'atura aquesta activitat cultural que, com a municipi punter de la comarca, doncs, evidentment, és un municipi que té molta i molta activitat durant el dia a dia i, més a més, en aquest temps de Nadal. Comencem amb aquestes tres activitats que comentàvem en el dia d'ahir, el Gemini, l'Insomni i també la fàbrica de joguines, que continuaran cada dia fins al dia 4 de gener, excepte en el 31 de gener i el dia 1. No ens allargarem més, però sí que comentem que ahir ja vam poder veure el Gemini, aquest personatge que simula un estel fugaç itinerant que va tombant pels carrers de Vilafranca recollint les cartes dels nens i nenes de la vila. Ahir el vam poder veure pels carrers de la vila, doncs, apropant aquest ambient de Nadal a aquestes famílies i persones que tombaven pel centre de Vilafranca, i també vam poder veure alguns nens que ja li donaven la seva carta pels Reis Mags. Per tant, doncs, el Gemini ja està complint la seva funció habitual. També destaquem l'Insomnia, podríem dir aquest món imaginari que es troba a la plaça de la Constitució, on es pot entrar per veure, doncs, personatges mitològics del temps de Nadal que també ens aproparan aquest ambient de Nadal a les nostres cases i a les nostres vides. També aquest Insomnia ahir vam poder veure forces cues a la plaça de la Constitució, el primer edifici que trobem davant de la farmàcia Miralles. També hi havia força cues, per tant, aquest acte que hi ha també és un acte consolidat dins del temps de Nadal de Vilafranca. L'any passat ja es va fer aquest Insomnia i va tenir molt bona acceptació. Enguany, de moment, hi torna a haver força cues a l'entrada d'aquest Insomnia, per tant, esperem que sigui un molt bon acte també per aquest temps de Nadal. Al Gemini, comentem els horaris que també ja els vam d'ahir, de 12:45 del matí fins a 12:45 de la tarda, i a la tarda de 7:15 a 7:45, i l'Insomnia començarà a les 11 avui fins a 2:45 de la tarda i de 6:15 a 9:15 del vespre. Per tant, tenim força temps per visitar aquestes dues activitats. El Gemini, més que res, el trobarem pel carrer. Si anem tombant pel centre de Vilafranca, doncs ho veurem amb el seu tricicle habitual i li podrem donar la seva carta pel Reis Mags. I l'Insomnia, doncs, podrem anar a la plaça de la Constitució i podrem entrar en aquest indret màgic i nadalenc. Pel que fa a la fàbrica de joguines, vam dir que no hi havia entrades exaurides, però també vam poder veure que ja hi ha força acceptació de nou d'aquest acte, ja que hi havia força cues també al carrer del Comerç, que és on està ubicat aquesta fàbrica de joguines, però, com dèiem, no hi ha entrades, es van exaurir molt ràpid, tot i que, doncs, l'entrada val diners, però la gent sí que s'hi adhereix molt ràpid en aquest acte, perquè, segons les opinions, doncs, és un espai molt màgic i molt bonic on el Patge Raimon, doncs, està construint les joguines i fabricant-les juntament amb els seus treballadors, que arribaran a les cases el proper dia 5 de gener. Comentem també la Tiona de la Girada ràpidament, que és aquesta Tiona gegant que està ubicada a la Rambla de la Girada, que ja es pot encara visitar fins al dia 6 de gener. Destaquem també la Pista de Gel, que està ubicada a la Rambla de Sant Francesc, un indret força divertit per anar a patinar sobre gel amb els amics i família i amb tothom qui vulguem. A la Pista de Gel avui tornarà a estar oberta de 11 a 2 de la tarda i de 5 a 9 de la nit. I també destaquem també el Seguint el Rastre del Tió, que es pot fer pels camins de Sant Pau. També destaquem avui la recollida de cartes avui al barri del Centre, al local de l'Associació de Veïns, a la plaça de Jaume I, número 15, allà al costat de la capella de Sant Pelegrí, la capella dels Dolors, davant de la Basílica de Santa Maria. Avui aquesta bústia reial que visitarà el barri del Centre. Recordem que no hi ha un patge presencialment, diguem-ho així, que reculli les cartes dels nens i nenes, com ho feia el patge Raimon fa anys, ni tampoc la patgessa Adela també el 2019, però sí que hi ha una bústia reial on els nens i nenes, doncs, poden entregar la seva carta als Reis en aquesta bústia, i, evidentment, aquesta carta que arribarà a Ses Majestats, als Reis Mags d'Orient, i que el dia 5, doncs, portaran els seus presents els nens i nenes de la vila. Bàsicament, aquestes serien les activitats, i el que farem ara, Clara, si em permets, per acabar, serà fer-nos ressò d'una notícia que han publicat els geganters de Vilafranca al seu compte d'Instagram avui, que el Marc i jo l'hem trobat molt curiosa. Que és que
a veure,
gegants
un moment, pensem que avui és dia 28,
Precisament, però ens ha semblat molt curiosa igualment aquesta innocentada. Evidentment, és una innocentada, però ens ha cridat molt l'atenció perquè els geganters han anunciat que l'any que ve hi hauria una possible parella de gegants moros per la Festa Major i que s'incorporaria dins del seguici festiu. Aquesta proposta, evidentment, és una innocentada d'avui, dia 28 de desembre, però sí que és una iniciativa que, no sé què em passarà el Marc, és aquí també al costat meu, que és una iniciativa que no estaria malament i que, a més, hi ha col·lectius hi ha certes persones que ja han buscat tirar-la endavant en algun moment de la història de Vilafranca. Per tant, els geganters que han tirat endavant aquesta iniciativa, però vés a saber si algun dia una parella de gegants moros, o com diuen aquí els gegants, de vestit serraí, podrien aparèixer a la Festa Major de Vilafranca. De moment és una innocentada, però vés a saber si es podria fer realitat.
Digues, Marc, digues, Marc.
Potser és una indirecta cap a l'Ajuntament, veurem. Han aprofitat avui per anunciar-ho, però en tot cas és una innocentada.
A veure.
Sí. Home, ha passat molts cops que una innocentada després ha acabat sent real.
Sí.
No, a més és una proposta que hi és a molts altres municipis de Catalunya, una parella de gegants cristians, diguem-ho així, una parella de gegants moros. Per tant, no seria pas un fet excepcional, tampoc a Vilafranca, però bé. També cal recordar que el Ferragut i la Legenda han anat vestits de
sí,
moros
sí,
a Serraïns, per tant...
Sí, és a dir, mira. Geganters.
Sí, sí. Doncs, bueno, ja en seguirem parlant d'això. Si al final s'acaba fent realitat, doncs ho parlarem amb vosaltres i direm això de no, l'Enric i el Marc ja ens van avisar de que això podia passar, que no era una simple innocentada. Doncs moltíssimes gràcies, Enric Vidal, i ara que ens sentim aquí el Marc Paredes també, i Marc Paredes, per despertar-nos amb nosaltres.
Gràcies, Clara. Fins demà.
A vosaltres, bon dia.
Abraçada. Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Doncs hi seguim fent repàs de diverses qüestions. La primera, que avui que som 28 de desembre, són els Sants Innocents, ara justament ho estàvem dient, i també Sant Abel, així que felicitats a tots els Abels. I ara el que volem fer és descobrir un nou joc de taula de la mà de l'Àlex Miret. Avui ens parla de l'Arna Tramposa.
Si avui hi ha una única cosa que està permesa fer, és fer trampes. Però no qualsevol joc. Avui us porto l'Arna Tramposa. L'Arna Tramposa és un joc d'Emily Brand i Lucas Brand, de 3 a 5 jugadores i 30 minuts de partida. També amb una caixa molt petitona i un preu molt assequible, és un joc on l'única possibilitat que teniu per guanyar és fer trampes. El joc va de ser la primera en quedar-se sense cartes. Per aconseguir-ho, tens dues opcions: anar jugant les cartes consecutivament de l'1 al 5 i tornar a començar, o intentar desfer-te d'elles fent trampes. Ja sigui jugant més d'una carta a la taula, tirant-les al terra dissimuladament o allò que et passi pel cap. Però compte, ja que una de les jugadores estarà vigilant i intentarà atrapar a qui faci trampes per passar-li el rol de guardiana. L'Arna Tramposa és un joc on les rialles estan assegurades, però tampoc us penseu que totes les trampes són viables, ja que han de ser molt controlades. Ah, i recomano sobretot que enfondeu bé les cartes, ja que poden acabar molt malmeses si no ho feu. Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling.
Doncs ens apuntem a aquest joc de taula que ens recomana l'Àlex Miret, Arna Tramposa. Avui que es pot fer trampes, doncs hem d'aprofitar per jugar-hi. I ara anem a descobrir quin llibre ens proposa avui el Roger Freixa.
Avui, Oceà Àfrica, de Xavier Aldecoa. Si Ryszard Kapuscinski, periodista polac, autor de grans llibres sobre Àfrica, com Ébano, va ser un referent en explicar la realitat durant el segle passat a Àfrica, Xavier Aldecoa, el periodista i escriptor barceloní, podríem dir que és el nostre referent contemporani d'avui dia sobre el continent. Aldecoa s'endinsa al cor d'Àfrica, un territori gegant i sovint oblidat pel primer món, i ens relata les seves experiències per tot el continent, a Somàlia, Sudan, Nigèria, Sud-àfrica, entre molts altres països. El seu llibre ha permès que la gent d'aquests països tingui veu i una mica més de protagonisme del que acostumen a donar-li els mitjans de comunicació del primer món. Tradicions, cultures, guerres, pobresa, riqueses naturals... Aldecoa viatja pel continent per tal de donar a conèixer totes les cares de la realitat africana.
Doncs gràcies, Roger Freixa, per aquesta recomanació, Oceà Àfrica, de Xavier Aldecoa. I ara anem a descobrir què demanen els Reis Mags d'Orient alguns infants de la Vila. Bé, avui parlem amb un que no és tan infant ja, que té 14 anys. Albert, molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Doncs avui la pregunta que ja saps que és la que fem. Què demanes per Reis? Ja t'has fet la llista?
Sí, ja me l'he fet. Jo demano unes sabates per vestir i per fer esport.
D'acord, o sigui, són diferents, no, una i altra?
Sí, sí, són diferents, sí. Després,
digues, perdona. No, és que com que estem per telèfon i això costa una mica de gestionar, no? Tu xerra i ja està, que és l'important, tu.
Val, val. També demanaré un ordinador i ja està.
I creus que t'has portat prou bé perquè et portin tot això?
Bueno, sí, jo crec que m'he portat bastant bé.
Home, però bastant bé, amb bastant bé ja n'hi ha prou?
No sé, ho tindria que dir a la meva mare, perquè jo crec que sí, que m'he portat molt bé.
Molt bé. I Albert, què esperes d'aquest any 2022 que ha de venir?
Doncs millorar una mica les notes i estudiar més.
Doncs mira, ara tens aquests dies de Nadal per posar-te les piles, aquestes vacances, i per estudiar.
Sí.
Et dius un sí no gaire convençut, aquí?
Sí, sí.
Doncs bé, Albert, moltíssimes gràcies per contestar-nos i això, tant de bo et portin aquestes sabates que deies i també a l'ordinador. Una abraçada.
Una abraçada. Adéu.
I ens plantem ara a 9:45 del matí i anem amb el flash informatiu que ens porten els nostres companys dels serveis informatius.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, ara són 9:45, us oferim un breu repàs a l'actualitat local i comarcal. Us parla Goretti Martínez. Unes 700 persones passen diàriament pel punt de vacunació habilitat al complex aquàtic. El degoteig de persones en aquest punt de vacunació a Vilafranca és constant durant tot el dia i principalment per tal de rebre la dosi de reforç contra la Covid o pels infants d'entre 5 i 11 anys que poden també rebre la vacuna. Però hi ha també persones que en el seu moment no es van posar la primera dosi i que ara aprofiten per iniciar la seva pauta de vacunació. A Vilafranca ja fa algunes setmanes que és operatiu el punt de vacunació que va estar els primers dies ubicat a la seu de Creu Roja i que ara ja es troba instal·lat en aquest espai del complex aquàtic. La directora de l'equip d'atenció pediàtrica territorial de l'Alt Penedès, Eva Cassant, explica que disposen d'un espai ampli que pot acollir fins a 8 punts de vacunació i que el fet de poder oferir espai d'aparcament i no estar a la via urbana els dona més comoditat a l'hora de treballar. Una altra bretolada a la Basílica de Santa Maria fa malbé una sèrie de carreus gòtics. El passat 24 de desembre al matí van aparèixer unes ratllades a la paret del costat dret de la porta lateral de la Basílica. Les inscripcions han malmès una sèrie de carreus gòtics que, a més, corresponen a la part de la façana sud ja restaurada. Aquesta nova acció incívica s'afegeix a les pintades que van aparèixer el passat 1 de setembre a la part superior de la mateixa façana sud, just sota la teulada. El pressupost per la reparació de la paret afectada per les pintades que ha de realitzar una empresa especialitzada en restauració d'edificis històrics és de 3.600 euros. Aquesta despesa caldrà ara afegir-hi el que costi reparar la part malmesa per les ratllades d'aquesta última bretolada. El claustre dels Trinitaris acull aquests dies tallers d'arts i oficis medievals pensats per a nens i nenes de 5 a 12 anys. El claustre dels Trinitaris acull fins al proper 4 de gener 4 tallers d'arts i oficis medievals, una activitat lúdica i educativa que organitza l'Ajuntament de Vilafranca dins del seu programa Comparteix la Màgia, en col·laboració amb l'Escola Municipal d'Art Arsenal. Es tracta de 4 tallers de raku, mandala, joieria feta amb pedres de riu i de fusta i llana, en la que els nens i nenes de 5 a 12 anys poden participar fent les seves pròpies creacions. Cada un dels 4 tallers té el seu propi espai i els nens i nenes que visiten els Trinitaris participant de les activitats poden anar seguint el recorregut creatiu. I els castellers de Vilafranca recuperen la tradicional escola de castells aplicant totes les mesures sanitàries per contenir el coronavirus. Cal Figuerot ha acollit la primera sessió de l'escola de castells que organitzen els castellers de Vilafranca i que està dirigida a nens i nenes de 3 a 14 anys que estiguin interessats en introduir-se en el món dels castells i fer els primers assajos experimentals. Estan previstes 2 sessions més aquest dijous i el 3 de gener, les 2 a Cal Figuerot. Els castellers de Vilafranca recuperen aquesta activitat tradicional que l'any passat no es va poder organitzar a causa de la pandèmia. Per garantir la normativa sanitària establerta i la seguretat dels nens i nenes, la colla aplica tot un seguit de mesures estrictes que passen per fer un test d'antígens als nens i nenes abans de l'inici de la sessió i mantenir grups bombolla separats durant la pràctica de les activitats castelleres.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Ràdio Vilafranca.
Bon, bon, bon Nadal.
La tardor...
A Palau, per l'arribada del fred, tenim les noves col·leccions de llenceria, marroquineria, leggings, roba interior i molts annexes originals, com unes sabatilles i botes peludes superconfortables o uns mitjons amb textura suau per estar per casa. Com sempre, treballem amb les millors marques. Janira, Massana, Punto Blanco, Marie Claire, Munich, Privata. Fa molts anys que estem al mercat. Som professionals i estem per donar-te el nostre assessorament en el que et faci falta. Quina talla necessito, quines tendències hi ha... Vine, t'aconsellarem. Palau, al carrer de la Parellada. Confiança i venda tranquil·la. A Cal Vicentó, perfumeries i adrogueries, tenim el millor obsequi d'aquestes festes. Una colònia. Tenim tant les clàssiques com les últimes novetats i sempre, sempre al millor preu. I ara fins al 5 de gener descanviem els seus vilafrancs per qualsevol producte dels nostres establiments. Cal Vicentó, el millor regal al millor preu. A Vilafranca, al carrer dels Ferrers, al carrer Gelida de l'Espirall, a la Rambla de la Girada i a l'Avinguda Tarragona, polígon de Mercaderies. També a Vilanova, Sant Sadurní i al Vendrell. Cal Vicentó us desitja bones festes.
Ràdio Vilafranca us desitja molt bones festes.
Passen 7 minuts de 2:15. Ara tenim moltes ganes de descobrir com es viu el Nadal a un altre lloc que tampoc està tan lluny de casa nostra, com és Itàlia, i ho farem amb la Eva Bruguera, que fa uns quants anys que viu a Milà. Eva, quants anys fa, ja?
14 anys, Clara.
14 anys. Bé, abans de res, benvinguda, Eva, moltes gràcies per contestar-nos. I per,
gràcies,
doncs,
a tu per convidar-me.
Tenim moltes ganes, Eva, d'això, de descobrir com es viu el Nadal a Itàlia. Tu, quan vas arribar allà, què és el primer que et va cridar l'atenció del Nadal?
Doncs el que em va cridar l'atenció del Nadal és que no hi havia cagatió, que per mi era una tradició sagrada a casa meva. I després el que em va sobtar molt és que no feien els reis. I aquestes són les dues coses que em van deixar més perplexa, perquè jo trobava a faltar molt cagar el tió, que ells no ho celebren, i de Reis no n'hi ha. Hi ha una petita bruixa, molt velleta, que es diu Befana, i aquestes van ser les dues coses que més em van sorprendre. El de més, doncs, celebren la vigília de Nadal, el dia de Nadal, Sant Esteve també, Cap d'Any, però bàsicament les festes s'assemblen moltíssim a les nostres. Sent un país catòlic i tal, doncs és molt semblant.
Ara justament ens ha cridat l'atenció això que estaves dient, de que no hi ha Reis, però hi ha una substituta, que és una velleta. Exactament com funciona aquesta tradició, Eva?
Doncs pràcticament la nit de Reis, aquesta velleta baixa per les xemeneies i els deixa regals als nens. I aquests regals solen ser dolços. Dolços, o els nens que no es porten bé, els hi porta carbó.
I llavors, o sigui, normalment aquí ho relacionem ja que els Reis són sobretot doncs, els que porten els regals més grans i en canvi el tió són regals més petitons. En el cas d'Itàlia, quin és el dia gros dels regals, com si diguéssim?
El dia gros dels regals és el dia 24 de la nit o el dia 25. El dia 24 la gent que no és creient els porta Babbo Natale, que seria Papà Noel, i qui creu els porta el Gesù Bambino, que és el nen Jesús. I hi ha una part d'Itàlia, la part de Brescia, i en la província, em sembla també del Vèneto, que qui porta els regals és Santa Llúcia. La nit de Santa Llúcia passen amb una campaneta i Santa Llúcia deixa els regals als nens.
O sigui que veiem que també depèn, no?, de la zona d'Itàlia.
De la zona, de la zona, exacte.
Hi ha qüestions diferents. I jo sé que a Milán, o a prop de Milán, hi ha alguna cosa relacionada amb els ossos dels Reis, no?
A Milán, justament a Milán, on no se celebren els Reis, vaig descobrir que hi ha una església, que es diu l'església de Sant Eustorgio, on es guarden les relíquies dels Reis Mags, dels Reis d'Orient. Pràcticament aquestes relíquies van estar expoliades, les va portar Barbarossa a la catedral de Colònia, però el 1900 més o menys, o el 1904, les van recuperar i les van tornar a portar a l'església de Sant Eustorgio a Milán. I, de fet, el dia 6 hi ha una professor que va des del Duomo fins a aquesta església. Pràcticament hi ha uns senyors que, bueno, els Reis Mags, que van amb un pessebre vivent a la crisa de Sant Eustorgio i deixen els regals al nen Jesús, a Jesús Bambino, i els donen els dons. I això hi ha poquíssima gent que ho sap, perquè no és una tradició allà. Aleshores és molt curiós veure aquests senyors dels Reis Mags que van doncs, fent una professó fins a l'església de Sant Eustorgio, que és molt antiga, eh?
Que és
una de les més antigues de la ciutat.
I és una església això de Milán, on tu hi has viscut i encara hi vius. I
sí,
clar,
sí.
Tu et vas anar a Itàlia doncs, per una qüestió d'amor, vas arribar sí. allà has creat la teva família.
La meva família, sí. Em vaig enamorar d'un italià, que ara és el meu marit, l'any 2001, i l'any 2003 me'n vaig anar a viure a Itàlia. Me'n vaig anar a viure a prop de Milà, vivim en un poblet a 15 quilòmetres, I bueno, primer vaig estar-hi quasi 13 anys, fins al 2016. I el 2016 vaig tornar a Vilafranca perquè les meves arrels em tiren molt, jo m'enyoro moltíssim, i he estat vivint aquí 5 anys. Ara fa, el gener de l'any passat, vaig tornar, o sigui, el gener d'aquest any, farà un any que torno a estar allà. I res, una mica aquí, una mica allà, però sí, bàsicament ja molt italianitzada, perquè clar, la meva família, la meva filla ha nascut allà, ara té 14 anys, el meu marit és d'allà, la meva sogra, i bueno, ho tenim tot a mitges, però a mi aquí doncs, hi ha la meva família i també pues, m'agrada molt venir, perquè la terra i les arrels crec que et criden moltíssim, a mi moltíssim. I el clima, el menjar, bueno, tot, els amics, tot, no sé, em tira molt cap aquí. O sigui que a veure si en un futur ens podem traslladar cap aquí, o si no, bueno, ens quedarem a Itàlia, que és un país on es menja i es viu molt bé, també.
Doncs, home, jo veig aquí tota una declaració d'intencions, Eva, de voler tornar a casa. Ara que justament sí. parlaves del menjar, també es menja pasta per Nadal a Itàlia?
Doncs sí, mira, el primer plat, el caldo que nosaltres fem, en comptes de posar-hi galet, hi posen raviolis, ¿vale? Uns raviolis que es diuen capelletti, que són típics. Aleshores, en el caldo es dalla formatge parmesano o formatge grana padano, i aquest seria el caldo típic d'Itàlia. El dia de Nadal es menja això, i després es menja el capone, que és una espècie d'au, com un gall d'indi, que podríem menjar aquí, I una cosa que allà m'ha cridat l'atenció, que aquí és diferent, és que després de les postres, que normalment són o panettone o pandoro,
sí,
que es fa amb una crema, després es posa amb una crema molt bona, amb mascarpone i ous, és boníssim, després ells mengen fruita seca, mengen molts dàtils, anous, tot el que és fruita seca, que normalment durant la resta de l'any no es menja tant. Si tu vas a un súper per Nadal, hi ha una secció de fruita seca, de dàtils, de fruita confitada, ametlles, anous, i això és molt típic.
O sigui que
i
ells,
després,
torrons,
per la nit de cap d'any, en comptes de menjar-se els raïms, es mengen llenties.
Què dius, llenties?
Sí, però, sí, es mengen llenties. Es menja una cullera de llenties en comptes dels 12 granets de raïm, perquè ells creuen que això els hi porta bona sort.
Un moment, però llenties com llenties estofades, amanida de llenties?
Llenties cuites. Normalment estan cuites amb una cosa que es diu cotequino, que és com si fos, no sé, un embotit, ¿vale?, que es fa coure amb les llenties. Es diu cotequino lenticchie. I això és el típic que mengen. És com si fos, no sé com t'ho puc dir, com una espateca, una salsitxa molt grossa, ¿vale?, una espècie d'embotit que tu fas coure dins de les llenties.
Uau!
Sí,
uau, uau,
sí, sí,
uau,
i això és típic del dia de cap d'any, de la nit de cap d'any.
I tu, Eva, ho fas, això de menjar llenties a la nit de cap d'any en comptes de raïm?
No, sempre el raïm. O sigui, el meu marit ho fa, però jo el raïm.
Així, una mica, ja una mica de cada. I Eva, amb tota aquesta experiència, què és el que més els ha cridat l'atenció, doncs, a la teva família italiana, als italians en general, als teus amics italians, de les tradicions catalanes?
El cagatió.
El cagatió.
Perquè llavors, nosaltres, si el dia de Santa Llúcia arriba a casa nostra, sempre ha arribat allà el cagatió. Clar, ells no concebien que un tronc que hagués regals, ¿vale?, i bueno, i ho he fet sempre des de la meva nena és petita, hem celebrat allà, quan passàvem els regals allà, doncs fèiem el cagatió, i de fet al meu traster d'Itàlia tenim un cagatió.
I clar, ells devien quedar-se de pasta de boniato. Suposo que no hi ha tions, o sigui, ja dèiem que això,
no,
que no n'hi ha cap. Segurament
no.
El teu és dels pocs tions que hi ha a Milà, algun
sí,
català més.
Sí, tinc algunes amigues catalanes que també en tenen, eh? O sigui que hi ha un grup d'espanyoles a Milà, estem connectades amb xat, i hi ha moltes noies de Barcelona, de Catalunya, i algunes d'elles tenen tions.
Ah, i llavors, doncs, podeu tornar una mica a aquestes arrels que n'estaves parlant fa un moment. Doncs, Eva Bruguera, moltíssimes gràcies per parlar una estona amb nosaltres i per descobrir-nos aquest Nadal italià-català tan especial.
Moltes gràcies a tu i fins la propera.
Adéu, Eva.
Buon Natale, tanti auguri. Adéu.
Buon Natale.
Quello che non puoi fare mai, riprendere a giocare, riprendere a sognare, riprendere quel tempo che rincorrevi tanto. È Natale si può fare di più. È Natale si può amare di più. Si può fare di più per noi, a Natale puoi, a Natale puoi dire ciò che non riesci a dire mai, che bello stare insieme, che sembra di volare, che voglia di gridare, quanto ti voglio bene. È Natale si può fare di più. È Natale si può amare di più. È Natale si può fare di più per noi. Natale puoi. È Natale, a Natale si può fare di più. È Natale, a Natale si può amare di più. È Natale, a Natale si può fare di più. È Natale, da Natale puoi fidarti di più. A Natale puoi.
Doncs ara estàvem escoltant aquesta Nadala italiana, a Natale puoi, ja que, doncs, ja que estàvem parlant amb l'Eva i que estàvem descobrint molts secrets d'aquest Nadal italià, doncs hem cregut adient fer-vos descobrir també aquesta cançó, aquesta Nadala que ens ha agradat molt. I ara anem a parlar receptes. Avui tindrem una recepta que ens ha proposat Casa Joan. Us aviso que això ja va estar gravat fa uns dies, tot i això té molta vigència encara, perquè al final és una recepta i descobrirem aquest mi cuit, que és un estil de colant. Ara ho escoltareu i ja podeu agafar paper i boli, que és molt interessant i que podeu escriure i intentar fer-la a casa.
La recepta d'avui ens fa especialment il·lusió perquè hem anat fins a Casa Joan, on a l'entrada ja tenen un pessebre que ens ha cridat molt l'atenció i que ens passaran aquestes dates nadalenques. I tenim amb nosaltres el Kevin Retamal. Que Kevin, qui ets tu?
Hola, bon dia. Soc el cap de cuina de Casa Joan, conjuntament amb el Raúl Castellanos, que és el xef executiu. I bé, la meva funció, la meva tasca és coordinar i dirigir l'equip per tal que la nostra feina sigui eficient, no? També, juntament amb el Raül, ens encarreguem de pensar i estudiar els menús, degustacions i els plats de carta.
Sí, que tens bastanta feinada, això sí. Avui, per sort, tenim amb nosaltres, perquè estareu uns dies tancats. El 4 de gener torneu a obrir amb molta força, no?
Exacte. Tenim aquest període de descans per carregar piles i per començar un altre cop amb ganes i il·lusió.
Doncs, si et sembla, anem a descobrir la recepta, no? Quina ens has preparat?
Bé, jo us he preparat una recepta de cuina dolça, el que ve a ser unes postres, i us porto un mi cuit de xocolata, que és un pastís que al seu interior és líquid. Ve a ser com el colant, però menys líquid que aquest.
Vale, o sigui, un colant amb menys cosa desfeta dins, no?
O sigui, com si diguéssim, sí, va. Més dens, diguéssim, exacte.
D'acord. I què hem de tenir en compte? Abans de res, el tema dels ingredients.
Els ingredients.
Tothom que vulgui fer casa.
Sí, són elements que els podem aconseguir fàcilment. Vale? Necessitarem 3 ous, 110 grams de xocolata, una cobertura de xocolata, 120 grams de sucre, 40 grams de farina i 90 grams de mantega.
Perfecte. Llavors, un cop ja sabem els ingredients, anem a pels passos.
D'acord. Doncs bé, el primer que hem de fer és emulsionar els ous amb el sucre. Amb un túrmix, que tenim qualsevol a casa, doncs mesclarem l'ou i el sucre, l'integrem, però sense introduir-li massa aire, va? Perquè al final el que volem és una massa passant que no sigui molt airosa. Un cop tenim això mesclat, el que farem és fondre la xocolata i la mantega. Llavors, ho podríem fer al bany-maria, però seria més senzill fer-ho a casa, doncs al microones, no? Amb intervals de 15 segons, amb mitja potència al microones, doncs anem fonent la xocolata i la mantega.
Ah, mira, un truc molt més fàcil, exacte. Perquè a vegades fa mandra, això del bany-maria és molt mentós.
Sí, exacte. Llavors, si vas amb cura, doncs ho pots fer al microones, vigilant que no es cremi la xocolata. El punt de fusió de la xocolata és de 45 graus, 45-50, per tant, amb aquests intervals de 15 segons ho podem fer bé i obtindre això, doncs, la xocolata i la mantega que tinc foses, vale? Formant una ganache. Llavors, el pas següent seria, doncs, introduir aquesta ganache, no? Que és la xocolata i la mantega, dins l'ou i el sucre, i tornar a emulsionar amb el túrmix. Vale? Llavors, ja per últim, el que faríem seria afegir la farina. I també tornaríem a emulsionar amb el túrmix fins que quedi una massa més aviat espessa.
D'acord. Vale?
Llavors, tenim que anar amb compte perquè aquest tipus de massa, si ho fem a l'estiu, per exemple, no hi ha problema perquè la temperatura ambient fa que, no, que el xocolata no, no cristal·litzi. No? Llavors, ara a l'hivern, com fa més fred, la temperatura de xocolata de la massa baixa, llavors se'ns posa més dura, llavors és més difícil de manejar.
Llavors, quin consell ens dones?
Doncs el consell és que a l'hora de fondre la xocolata i la mantega, quan ho anem a fer, perdó, doncs integrar-ho ràpidament amb l'ou i juntament també ràpid la farina. No deixar esperar un temps molt prolongat, perquè si no al final la massa se'ns posarà dura.
Doncs haurem d'anar per feina, no és allò de distreure'ns amb el mòbil, no sé què, no. Concentrats.
I són passos molt senzills i que es fan en un moment. Llavors, un cop tenim la massa feta, el que farem doncs, seria introduir-ho dins de motlles.
D'acord, els motlles, la mida dels motlles, això m'interessa, perquè si estem parlant com estil colant, potser serien uns motlles petits?
Són uns motlles petits, sí. Suposo que això es pot aconseguir en qualsevol lloc, avui en dia no hi ha cap problema, sinó també es pot fer amb aquests aros de tallar pasta o amb qualsevol altre recipient. L'únic que s'ha de vigilar és la temperatura que els coem i ja està. Llavors, un cop ho posem a dins del recipient, el motlle, el que hem de deixar la massa a la nevera, que es quedi doncs, 2-3 hores de que es refredi la massa, que es quedi tranquil·la, abans de posar-ho al forn.
Vale. O sigui que si algú vol fer la receta, que tingui en compte això, que a mínim 3 hores, 4 horetes s'haurà
d'esperar.
Sí,
per anar bé.
Val.
Si tens temps, el millor és deixar-ho una nit sencera.
Val.
Però si no, amb 2 horetes, 3 horetes ja ho tens. Llavors al final l'acabem doncs, per calentar el forn a 180 graus i llavors des de la nevera traiem els micuits i els introduïm directament al forn.
Vale, directe de la nevera al forn a 180 graus.
180 graus, uns 11, entre 11 i 14 minuts, en funció de la potència del forn.
Vale. Perquè clar, el que ens interessa és que ens quedi una mica sí que desfeta dins, llavors el temps exacte. És crucial, no?
Exacte, amb el calor el que farà pues, anirà coent les parts externes i deixarà que l'interior quedi cru, mig cuit. Si ens passem de temps, no estarà com una magdalena, diguéssim, de textura.
I els que diem, mira, doncs, ens està agradant molt aquesta recepta, en volem fer molts, moltíssims, i després guardem alguna al congelador. Això podria ser?
Sí, no hi ha cap problema. Després, a l'hora de... Els tostins fets, els congeles, llavors un dia abans els descongeles i tornes a passar una estoneta pel microones i després al forn. I queda com si fos fet al moment.
I quedaria perfecte. Doncs, moltíssimes gràcies, Kevin, per descobrir-nos aquesta recepta, aquest micuit, no?, que li hem dit.
Sí.
Que aquí el podem trobar sovint, aquí a casa Joan?
Sí, bueno, nosaltres ara mateix no el fem, però sí que de tant en tant el anem fent.
Anem fent, perquè és això, és una carta que va variar, no?
Sí, exacte, com amb els 3 restaurants que tenim, doncs anem intentant canviant.
Ara deies 3 restaurants, jo tinc controlats 2 a casa Joan, on estem ara mateix, també el mexicà, i el Cantina, no? Es diu?
Exacte, la Cantina. Sí, sí.
I quin altre?
I després tenim una altra cuina allà al Pallar, que és a l'hotel Vallferrera, que està a Àreu. I bé, doncs és el nostre tercer restaurant, diguéssim, que allà és un altre tipus de cuina diferent, no? Com Casa Joan. Pues Casa Joan és una cuina penedesenca, el mexicà és...
Mexicà, no?
I allà pues, és cuina de muntanya, no? Cuina del Pallars. Llavors són 3 estils de restaurants totalment diferents, però ho portem tots nosaltres.
Doncs mira, també hem après 2 coses noves, bé, moltíssimes coses gràcies al Kevin. Una és a fer aquest micuit i després doncs, que Casa Joan no només és Casa Joan, sinó que esteu expandint. Sí, sí, un gran equip. Doncs moltíssimes gràcies, Kevin, per acompanyar-nos avui i descobrir-nos aquesta recepta.
Gràcies a vosaltres.
Segurament ara els més cinèfils estareu pensant, ostres, aquesta cançó em sona molt, i és perquè ara fins a arribar a les 10 en punt volem redescobrir algunes de les cançons de la banda sonora de Charlie i la fàbrica de xocolata, que clar, com que estem tan xocolaters, ahir vam parlar del tronc de xocolata de Mampuc. Avui estàvem parlant d'aquest micuit de xocolata que ens estava presentant el Kevin. I demà, que tindrem la recepta de Calton, també ens faran una recepta de xocolata apta per a celíacs. Així que estem molt, molt xocolaters. I és per això doncs, que ens venia de gust recuperar aquestes cançons que ens porten uns records i que, bueno, d'aquí ben poc començarem a parlar de cinema, això sí, de pel·lícules de terror, però és que aquesta pel·lícula creiem que és ideal per les vacances de Nadal i per això doncs volem aquí escoltar una mica més la seva banda sonora.
Joieria i rellotgeria Martí Tarrida, la petita gran joieria de Vilafranca. Trobareu el que vulgueu amb joies, polseres, penjolls, arracades, creus, medalles i rellotges de plena actualitat. Tot a un preu molt competitiu, no ho dubteu. Joieria i rellotgeria Martí Tarrida. També comprem plata i l'or vell o usat que no us poseu i paguem en efectiu i al moment. Joieria i rellotgeria Martí Tarrida, la petita gran joieria de Vilafranca. Carrer del Nord 16, telèfon 93 892 2027.